Vinga, va, pràcticament un minut i ja arribarem a 3:15 del matí. Com saben, avui comença la tradicional campanya de vacunació conjunta contra la grip i el coronavirus a la població més vulnerable, és a dir, a les persones que viuen a les residències de gent gran i a les que reben atenció sanitària domiciliària. A Catalunya hi ha prop d'un miler de residències per persones grans. Avui a la caravana, doncs, hem volgut convidar a Cinta Pasqual, presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials i del Cercle Empresarial d'Atenció a Persones. Senyora Cinta Pasqual, què tal? Bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Senyora Pasqual, gairebé 4 anys després de l'esclat de la pandèmia, deixi'm preguntar-li primer de tot com estan a dia d'avui les residències.
Bueno, jo penso que estos 4 anys s'han notat, i són 4 anys, ara estem molt bé a nivell de Covid. No vol dir que no n'hi hagi, el que passa és que el portem bé, és a dir, les persones no malalteixen, es pot continuar fent un dia a dia normal, i això és, bueno, casa nostra és una passada.
Les residències van patir molt durant l'època més dura de la pandèmia i del confinament. Creu que a dia d'avui tenen l'atenció i els recursos necessaris i que es mereixen?
Uf, una pregunta difícil de contestar. La veritat és que jo penso que no, que no. No penso que som nosaltres els que ens mereixem uns recursos uns altres. Penso que l'envelliment de la població és molt gran i que realment les persones grans cada dia tenen més malalties cròniques, això ho sabem tothom, i jo estic desitjosa d'aquesta llei de la integració social i sanitària, que estic convençuda que funcionarà, però de moment encara no ho estem notant. És a dir, no tenim encara els recursos, s'està fent un esforç per part de l'administració, però jo ahir preparava, bueno, de fet demà tinc taula de diàleg social a Madrid, uh-huh, i mirava les diferents comunitats autònomes i com estem, i bé, Catalunya ens queda molt per fer, ens queda un gran esforç per fer.
Ara em parlava de la llei en integració social i sanitària, precisament li volia preguntar per això, de què ha de servir una llei com aquesta?
Mira, una llei ha de servir perquè la diferència, és a dir, estigues vivint on t'estigues vivint, a una residència, a casa, on t'estigues, tu tens dret totalment als serveis sanitaris. Però hi ha una cosa que va més enllà, és a dir, les persones amb alta dependència, mitja, moderada, que són les que tenim als centres de dia, les residències, a l'atenció domiciliària, són gent amb molta vulnerabilitat, són gent que és evident que a ningú se li escapa que han ingressat a una residència per necessitat d'ajuda al dia a dia. Llavors, aquesta gent li hem de facilitar molt més que la resta. És a dir, jo sempre dic que evitar a casa nostra un ingrés a l'hospital és l'objectiu. És a dir, ningú vol anar a un hospital, i sobretot quan tens 90 anys, una demència i unes patologies prèvies de tot tipus, no? Per tant, ostres, hem de ser capaços de ser més preventius, d'apropar l'assistència sanitària a casa nostra, i això avui encara ens costa, és a dir, encara ens costa. Jo, que sóc anem als hospitals quan ho necessitem i no saturem la sanitat pública, és cert que també a casa nostra hi ha professionals, molts professionals no sanitaris. Sí. Infermeres n'hi ha molt poques, però és que a més ara no tenim totes les que tocaria tenir perquè no n'hi ha. Ara anem a Europa, ara anem a buscar-ne, perdó, a Sud-amèrica. Bueno, aquesta situació a mi em preocupa. Crec que, i Salut ho han parlat moltes vegades, ho han parlat amb tots els càrrecs, amb el conseller, i tothom pensem el mateix. És a dir, necessitem més personal sanitari, però no personal tant dintre de la residència com CAPs preparats per donar-nos l'atenció quan la necessitem, que malauradament la necessitem molt, sí, perquè una residència amb 100 persones amb alta o mitja dependència és igual, mitja o alta, tot és dependència severa, òbviament és constant que la gent es pugui descompensar i necessitem moments. I també per la tranquil·litat dels propis professionals. Tu quan sona el telèfon o quan veus que no està bé la persona per la nit, no et poden dir enviem una ambulància, perquè el que han de fer és vindre la gent del CAP, analitzar-ho, i si poden fer una atenció preventiva, no ingressar les persones a l'hospital. Aquest és el nostre objectiu. Ara bé, pues, no podem deixar persones malaltes a les residències tampoc, perquè primer, perquè els hi faltarà l'atenció sanitària que requereixen, i segon, perquè genera una angoixa tant a les famílies com als professionals important. Per tant, aquest és un repte que tenim com a país, i que l'han de resoldre en els propers mesos. Ja no parlo d'anys, parlo de propers mesos.
De seguida parlem sobre aquesta campanya de vacunació d'enguany, que és el tema pel qual trucàvem avui a Cinta Pasqual, presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials i la Cercle Empresarial d'Atenció a Persones. Abans, però, estàvem parlant sobre Covid, i com bé sap, senyora Pasqual, tant a Catalunya com a Espanya s'ha notat una tendència a l'alça d'infeccions i hospitalitzacions per Covid els darrers mesos, si més no les darreres setmanes. Això s'ha traslladat a les residències? Hi ha algun repunt a les residències?
A veure, no, és com te deia abans, no estem... clar, nosaltres hem patit molt, hem viscut tots els protocols habidors i por haver, i hem de seguir així, i per tant ara l'important és que les persones, és evident que segueixen tenint Covid, també els treballadors, i hem de tenir totes aquestes mesures igualment. Però no és l'ingrés als hospitalaris d'abans, la insuficiència respiratòria que havíem de córrer tots. Per tant, ho portem, diguem que ho portem millor, però hi ha Covid. És que no, ja bé, no hi haurà Covid, ho sabem tots, que no és cert. El que passa és que també és veritat que el procés no és tan dur com abans.
Què passa ara quan algun resident dona positiu? Es continua fent servir algun tipus de protocol? I si és així, quin tipus de protocol es fa servir?
Sí, es continua fent servir un tipus de protocol, però és cert que molt... la diferència és si té sintomatologia o no la té, però encara que tingui sintomatologia, no tingui sintomatologia, òbviament són molt preventius, no? Perquè estan en comunitat, i això sabem que és problemàtic, perquè el virus corre. Per tant, quan una persona té una miqueta de febre o té el mateix símptomes com constipat, ens ja se li fa la prova, i en el cas de que sigui Covid no passa un aïllament, però si hi ha un protocol de mesures cautelars, d'anar a compte, i evidentment no comparteix espais molt grans amb les mateixes persones. Penseu que la mascareta a casa nostra, malgrat és el que toca, perquè intentem, quan la persona té Covid, lògicament tots els treballadors, per suposat, però també ells, no és tan fàcil portar la mascareta quan tu ja tens una insuficiència respiratòria de base. O tens una demència avançada, que el primer que faràs és treure't la mascareta. Però sí, fem un protocol de prevenció, bueno, en aquest cas ja prevenció no, perquè ja és Covid, de prevenció a la resta dels companys de la unitat.
Com sap, també encetem temporada de virus i infeccions respiratòries. Com encara en els centres la temporada de grip?
Bueno, la temporada de grip a casa nostra sempre és dura, perquè no només ara per la Covid, sempre és dura, perquè amb això n'hem parlat moltes vegades, que amb totes les temporades de grip sempre hi ha gent que no pot passar aquests símptomes, no? Per tant, és dura, però bueno, l'encarem amb optimisme, pensant que tothom estirà la màxima gent possible vacunada, malgrat que hi ha gent que diu jo no em vacunaré, però pues, respecte a cada un, però quan vius en comunitat la vacuna és fonamental. El bo que anar i els, també que es vacunen els professionals seria ja perfecte, però bueno, això costa una mica més.
Ho anàvem dient, per tal de protegir la gent més gran, més vulnerable, avui comença la campanya de vacunació. Com funcionarà tot plegat?
Bueno, pues, si recordeu la primera vegada, aquella que van vindre als centres i van començar a vacunar, la diferència està és que això és el que es farà, però no vacunaran el personal, que aquesta és una mica la nostra reivindicació. Quan, de totes les campanyes que vivim, de totes, la que més funciona sempre és la que es vacuna tant a les persones grans com als professionals. Per què? Perquè hi ha un percentatge més alt. No? Si tu em dius, ostres, estàs aquí, Cinta, mira, que està en l'ús de la vacunació, vacunes? Doncs et dic sí. Quan em dius, he d'anar a demanar hora, he de fer... Aquí mos escapa molta gent. Que no vol dir que no tingui... Potser té una mica de ganes, però no ganes del tot, i per tant no ho troba necessari. Vull dir, una mica de tot. Per tant, aquest percentatge de gent que venint i facilitant-li i sent molt, molt fàcil de dir, me vaig a vacunar, mira, poso el braç i... Bueno, doncs jo crec que això, òbviament, és el que hem de fer. Hem de fer que hi hagi molta gent vacunada a les residències, tant de professionals com d'usuaris.
Precisament, senyora Pasqual, com sap, la temporada 22-23 es va arribar a una vacunació superior al 80% de la població que viu a residències per persones guanys grans. Enguany esperen arribar més o menys a la mateixa xifra?
En persones, per suposat. En gent gran, jo crec que el gent gran és una meravella. És a dir, tant famílies com usuaris et diuen sí, ens hem de vacunar i ens vacunem. Aquest percentatge jo estic plenament convençuda que l'assolirem i que més o menys serà igual. Espero que sí.
Abans li preguntava una mica com funcionava tot plegat. Li voldria preguntar precisament a qui es va vacunar primer. És a dir, com funciona l'administració d'aquesta vacuna? En funció de què es va vacunar primer? En funció de l'edat? En funció de la patologia? Com va això?
No, van per unitats. Vull dir, tu vas venent a una unitat i ells porten unes llistes. Nosaltres ja tenim tot, més o menys tota la gent preparada i vas a una unitat i vas dient els noms i vacunant, sense tenir en compte, una vegada estàs a una residència, l'edat i les patologies prèvies, és que hi ha pràcticament la diferència d'uns als altres és poca.
Fins quan durarà, més o menys, senyora Pasqual, la campanya de la vacunació contra la grip?
Pues no ho sabem. Demà tenim la reunió, el Miner en Salut, que és qui ens ha de donar les pautes i contestar les preguntes que tenim dubtes, però vaja, un parell de mesos suposo que no ens els treu ningú, no? Pot anar més ràpid o no, però bueno, si volem avançar una mica més amb el tema de professionals, i esperem que sí, pues una mica més enllà sí que anirem. Però aquesta pregunta fins demà no la puc contestar, que sabrem més o menys com ells han fet la seva previsió per a vacunar a tota Catalunya i totes aquestes gairebé 1.000 residències que hi ha.
Demà, precisament, hi estarem pendents de tot plegat. Per últim, senyora Pasqual, com sap, i ens ho comentava vostè a l'inici d'aquesta conversa, de la qual també estem aprenent molt aquest matí, com sap, la població tant catalana com espanyola tendeix a envellir-se. Hi ha suficientment centres com per donar cabuda a tothom a dia d'avui?
Mira, jo crec que no és una qüestió de centres, és una qüestió d'estructures de serveis. És a dir, jo sempre he cregut molt que la gent ha de viure on vol viure, i en aquest cas majoritàriament la gent vol seguir a casa seva, que és el que ha fet i el que hi ha d'estar, i on tenen el seu record i on té la seva vida. El problema està en que no sempre pots mantenir aquesta estructura quan tu estàs molt dependent. Cada vegada ens trobem més gent gran que diu, escolta, jo vull estar a casa, però quan veieu que no, porteu-me a una residència, primer un centre de dia. Jo crec que al nostre país falta una estructura de serveis, una coordinació de tota l'estructura de serveis perquè puguem donar cobertura a les necessitats que hi ha. I això és algo que a mi personalment me preocupa i m'ocupa. És a dir, no hi ha encara la llei que pots donar d'alta, no una residència, sinó una plataforma de serveis. Hi ha moltes mancances encara del sistema legislatiu que ens doni cobertura en aquesta situació per poder cobrir. No sé si tant és la necessitat de residències, que jo penso que la gent ha d'anar a residències quan és molt dependent, i per aquí han de ser de qualitat, meravelloses, amb ratis de personals correctes, amb la formació correcta, i evidentment això vol dir més pressupost també per part de l'administració, o més ajudes a les persones usuàries, perquè al final, si abans la mitjana era 6, 7, 8, fins i tot jo quan vaig començar a arribar d'una 10 anys, ara és 2 i algo, 2 anys. Per tant, la gent també es pot escoltar, doncs estos 2 anys, si a més la Generalitat m'augmenta la prestació econòmica vinculada, em dona més diners per fer-la, i això són 2 anys de la meva vida, jo crec que tant les famílies com les persones usuàries ho veuen d'una altra manera. Però això ho hem de fer bé, i això hem de fer les ajudes que corresponen en funció de la teva necessitat, de la teva poder adquisitiu, perquè, escolta, tenim tots clar que no podrem arribar per a tothom, però ha canviat molt, i ara hi ha molta més gent dependent, i hi ha més llistes d'espera, no? Perquè, a més, la Generalitat ha passat de molts dies a 292 d'espera, que segueix sent una barbaritat, però bueno, ha baixat una mica aquests tempos. I nosaltres treballarem perquè els baixen molt més, perquè la llei diu 180, i 180 ja és molt. 6 mesos esperant és molt. Per tant, baixarem. Però, insisteixo, la gent no és tant fer places de residència com renovar el parquet actual, donar ajudes a tothom perquè el parquet actual estigui realment al dia. Penseu que la tecnologia a casa nostra cada vegada n'ha de llaure més, que avui una grua d'una manera o una grua de l'altra et pot facilitar molt la feina. Per tant, insisteixo, invertim en les actuals perquè estiguem bé, creem plataformes de servei. Si ara jo puc estar a casa amb una ajuda a la meva cuidadora i a més me porten al dinar, per tant no em cal obrir el foc i fer Això és el que hem de procurar. Després passo per un centre de dia, que el centre de dia és professional i a més està tot el dia, i després finalment, quan ja el meu cos no dona de més per poder estar sola i per poder... no tinc la família que em cuida 24 hores, que això jo crec que la tendència és que ningú hem de voler això, ningú hem de voler que la filla, majoritàriament és la filla, es quedi a casa per cuidar a la mare o al pare o als sogres, això no ho hem de voler com a societat. Per tant, aquesta estructura ha de posar-se en marxa. Hem de ser capaços d'optimitzar serveis.
Per últim, deixi'm preguntar-li, senyora Pasqual, perquè abans ens ho deia, pel que fa a la gent que es dedica precisament a aquests recursos assistencials, em deia, hem d'anar o hem d'anar a buscar gent a Europa, hem d'anar a buscar gent que ens arriba de Llatinoamèrica. Això per què passa? Per la precarietat laboral a casa nostra? O quina és la seva explicació? I la segona, en referència a tot plegat, hi ha diferenciació en la qualificació laboral a casa nostra?
Mira, la primera, això passa a tot el món. La resposta és passa a tot el món. Clar, tu no pots anar a buscar a Europa, nosaltres a CRA som d'una associació europea, totes les altres associacions de gent gran de tot Espanya, i la setmana passada vaig fer la reunió, després de l'agost, i vaig preguntar quin és el problema més important. Absolutament tothom havia sigut un estiu dolentíssim per a poder substituir les vacances de la gent. Per tant, és un problema... Evidentment, cada vegada més gran, cada vegada necessitem més cuidadors, no és un ofici que sembli atractiu, per tant, és evident que costa trobar aquestes persones. Nosaltres cada vegada volem gent més formada, més preparada, i jo tinc la sensació que no és la gent que ens arriba, és a dir, que l'hem de formar, que l'hem de preparar i que hem de començar tot aquest procés. Però és mundial, de veritat, és mundial. El tema, me preguntaves per la formació,
sí.
També, no? A veure, el tema de la formació, jo sóc de les que penso que com més formació millor i formació contínua. Però avui el gran problema està en que tota aquesta gent que està cuidant a persones a casa no té tota la formació que hauria de tenir. Llavors aquí sí que tenim un problema que si som molt estrictes no tenim la gent per treballar. Aquí les normes són clares, vull dir, han de tindre una formació mínima. Però, per exemple, estem pensant, en aquest cas amb la Generalitat, estructurant noves línies de formació, i en vez de ser formació en origen, és a dir, anar a formar a altres països, formar els que tenim aquí i donar-los oportunitats, perquè hi ha gent aquí que no té papers i que no pot treballar i que, en canvi, porta 3 o 4 anys cuidant persones a casa. Aquesta gent se'ls ha de donar la possibilitat de que es formen, de que tinguin els cursos necessaris i que es professionalitzen. I formem a la gent que tenim a casa, a la que ens han donat el seu esforç durant tants anys i que, per tant, segur que ho faran molt bé i que ja saben, ja coneixen el país, ja coneixen la llengua, ja coneixen la forma que tenim de viure.
Cinta Pasqual, presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials i del Cercle Empresarial d'Atenció a les Persones. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a la caravana. Que vagi molt bé.
Bueno, moltíssimes gràcies a vosaltres. Que passeu un bon dia.